Què tal? Molt bona tarda. Salutacions cordials. A temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, com cada dijous a la tarda en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Avui que tenim previst de parlar una miqueta de futbol base, d'un altre futbol base, no del que estem acostumats aquí, quan parlem de la Blanca Subur, dels Sitges, etc etc, del futbol base de la comarca, que més o menys és el que més ens toca, sinó d'un altre futbol base, diem, més professional, i que té poc o res a veure amb el que, repeteixo, coneixem més de prop. Tot plegat per una història del protagonista que tenim avui aquí a la ràdio, que és en Rafa Porres. Rafa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Protagonista d'una història que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. El Rafa Porres, pels qui no ho sabien o pels qui no ho saben, aquesta temporada era l'entrenador del juvenil A del centre d'esports de l'Hospitalet.
Sí, així és.
I a finals del mes de gener, el president, el senyor Miguel García, qui no coneix Miguel García, president de l'Hospitalet, destitueix Eusebio Corpa. Recorden Eusebio Corpa,
El segon de Jaume Creixell,
aquell
aquí.
Aquell que fou segon entrenador de Jaume Creixell en la seva etapa a la Unió Esportiva Sitges i fins i tot primer entrenador, perquè recordo que fins i tot quan Jaume Creixell va marxar,
ell
es va quedar com a primer entrenador. No recordo ara exactament quant de temps hi va estar. No sé si va acabar la temporada,
No la va acabar.
En qualsevol cas...
Ho van cessar ja quan s'acabava la temporada perquè l'equip no anava bé i doncs era la solució que van buscar en aquell moment. No?
Sí.
No va acabar la temporada.
No la va acabar. Com dèiem, Eusebio Corpa destituït com a coordinador de futbol base, oi, Rafa?
Sí, així va ser.
I a partir d'aquí una miqueta tota aquesta situació t'arrossega tu.
Sí, m'afecta de manera directa i indirecta. Bueno, tot va ser que un diumenge, després de perdre un partit, l'Eusebio estava veient el juvenil B, que estava preferent, va perdre el juvenil B, si no recordo malament, 0-1, i el president és una persona que tots coneixem, perquè més que una persona, a part d'una persona, evidentment, és un personatge,
és
molt conegut a nivell mediàtic, i pren la decisió en calent, en aquell moment, de cridar l'Eusebio al seu despatx i dir-li que estava destituït. A partir d'aquí, es comencen a desencadenar una sèrie d'aconteixements, les xarxes socials, ja més sé, Twitter, Facebook, anaven molt plenes. A mi m'arriba per terceres persones, gent del club i del cos tècnic, fisio i delegat, em comenten si jo sabia alguna cosa. Jo no sabia res, era un diumenge. Amb l'Eusebio no el vaig voler molestar perquè la notícia em semblava bastant certa per les fonts d'informació que tenia. Li vaig simplement enviar un WhatsApp. I el dilluns vaig rebre la ratificació de l'Eusebio, que sí, m'explicava el que havia passat. Que el president hi considerava que el futbol base no anava al bé que hi esperava i decidia cessar-lo de les seves funcions. A partir d'aquí, a mi l'home fort que em va portar, el que m'ha recolzat, el que m'ha ajudat a fer la planificació de l'equip i de la composició de la plantilla, ser Eusebio, amb la qual jo ja tenia moltes dubtes.
Tu arribes a l'Hospitalet per ell.
Sí. A mi el juliol em truca l'Eusebio, que volíem fer un equip i estar nacional i intentar pujar. Complicat, perquè malauradament de l'any anterior havien estat a les portes, però havien plegat el 95% de la plantilla, amb la qual cosa es tenia que fer una plantilla nova i era arriscat l'aposta, però vam creure que entre els dos intentaríem tirar-ho endavant de la millor manera. Però el president no va tenir en compte res, sinó que simplement jo crec que era un cúmul de circumstàncies possiblement de l'any anterior, que jo no sabia, i em va repercutir en mi perquè, al marxar l'Eusebio, la meva situació quedava molt delicada. A partir d'aquí, el club va contactar amb un senyor que es diu José Luis García, que també és bastant conegut per Terrassa, Premià també ha estat, ja podem parlar d'ell, inclús aquest any va començar amb el futbol base fent de la coordinació en l'Espanyol i ha estat un mes, i em sembla que ha sortit, com es diu, amb l'argot futbolístic en Globo.
En Globo, sí senyor.
I em sembla que els pares no estan molt contents, però es coneixen d'una anterior relació amb l'Hospitalet, jo crec que són dues persones tenen bastanta similitud en quant a caràcter, i jo m'assabento que agafarà la coordinació. A partir d'aquí, tot això no deixen de ser rumors, jo em poso en contacte amb l'Eusebio i ja li dic que si és veritat aquesta situació, pues jo amb aquest senyor no estic disposat a treballar perquè és una persona que és intervencionista i com així he estat al final, més que coordinador jo crec que vol ser entrenador.
Perquè en principi, perdona Rafa, José Luis García arriba per substituir Eusebio Corpa.
Aquesta és la versió
oficial. No per fer-se càrrec inicialment del juvenil.
En principi no. Val. Però que aquestes coses, clar, jo ho sé a posteriori.
Val.
Però bueno, sonava com a substitut de la coordinació. Però bueno, llavors jo l'Eusebio em va dir que no, que jo que de moment tingués paciència, que el meu cas pues, en principi no tenia que repercutir amb el seu, però jo estava una mica, com es diu, con la mosca tras l'oreja, perquè sí. No era la persona que jo estava convençut que no haguessin congeniat. Y bueno, pues el Eusebio me dice, no, Eusebio, la mi idea es plegar, porque si no estás tú y con este señor sé que no voy a durar, porque igual me tiene aquí para que haga un poco de parapeto, para conocer la plantilla, y si no es la primera, la segunda semana sé que me acabará cesando. Y entonces el Eusebio digo, hazme caso, yo tengo más experiencia, espérate que te lo digan ellos, no seas tú el que des el paso. Bueno, y así vaig fer, y entonces el dilluns vam entrenar. De todas maneras yo ya vaig expressar la meva opinión a la plantilla, que yo no estaba disposat a continuar, y más amb els rumors que s'estaven sentint.
En aquests casos, els jugadors què diuen?
Els jugadors feien cara molt d'estranyats, els que portaven anys allà pues, no s'hi venia tant de nou, perquè es veu que fa 2 anys el president va destituir a 4 entrenadors, i no 4 entrenadors normals, sinó 4 entrenadors de nom. Un ell és Sebastián Herrera, que ara està portant el juvenil de l'Espanyol, i jugador de previsió. L'altre és Marc Serrano, entrenador de l'escola d'entrenadors. Vull dir, que el tarannà del president de l'Hospitalet és aquest. Vull dir, si se pierden 2 o 3 partits, echamos el entrenador,
sí, fuera. I que vayan pasando.
Sí, i no hi ha cap tipus de problema. Llavors, els jugadors que portaven anys, però és, bueno, estranyats de manera relativa. Però els que havien vingut nous i que algun s'havia fet jo les gestions, encara inclús d'espantats i de no entendre res, perquè jo crec que la trajectòria de l'equip esportivament, si més no, era bona. Podia anar millor, evidentment, però tenint en compte que era un equip nou, pues, els xavals...
Estava
a mitja taula, en tota una segona volta per davant, tenint en compte que hem tingut, bueno, com tots els equips, no? També lesions, però més que lesions jo considero que han sigut accidents, perquè que un jugador se't faci la triada, que 2 jugadors estiguin lesionats del menisc, que un altre jugador se li surti l'ombro, els entrenadors som autooxigents i a vegades pots pensar que si hi ha moltes lesions
no és la típica lesió muscular, per dir-ho d'alguna manera.
Pots pensar, però bueno, i llavors els jugadors van quedar una mica educats i jo els vaig dir que no passava res, que això era futbol i que de tot se n'aprèn. I bueno, llavors aquell mateix dilluns, perquè va venir el secretari i també em va ratificar les meves sospites que venia aquest senyor, i que jo també quedava cessat de les meves funcions. Llavors jo vaig entrar al vestuari dels jugadors abans que es dutxessin i vaig dir, espereu un minut que vull despedir-me ja oficialment, ja ho he fet abans extraoficialment, però ara ja m'ho han comunicat i bueno, em vaig despedir, que tinguessin sort i el típic que es diu en aquests moments.
Són moments difícils, no? Estàs dintre d'un vestidor amb jugadors que comparteixes moltes hores, molts entrenaments, moltes alegries, moltes decepcions... No sé, això es pot explicar en paraules.
Sí, però...
Tot i que la teva estança a l'Hospitalet és relativament curta.
Sí, és curta, però sí. Bueno...
Però prou intensa,
sí,
m'imagino.
Sí, molt intensa, molt intensa. Però és una cosa que em va venir de sobte, tot i que jo, quan vaig firmar per l'Hospitalet, sabia el president que era i sabia el seu tarannà i sabia que tenia data de caducitat.
I s'havia sonat ficades,
sí,
eh?
Sí, no em venia de nou. I jo sabia que, bueno, que si els partits, com totes les entitats, unes tenen més marge que altres i més paciència que altres, no eren els bons, pues en qualsevol moment em podien destituir. Però, clar, tenia l'esperança que l'equip anava bé, que l'equip pues, donava sensacions positives, tots els partits que havíem perdut amb opcions de guanyar-los, quedava una segona volta, un equip format amb un 70% de jugadors de segon any, era un equip de futur, s'estava treballant bé, i clar, en cap moment és l'angoixa de veure't en zona de descens, o que l'equip no guanya, la impotència que la pilota no entra, tot i que treballes bé, clar, mai en cap moment m'ho havia plantejat una possible destitució per nivell esportiu. I llavors, pues, això em va venir una mica de cop de sopetón. però bueno, vaig tenir el dilluns del matí per pensar-ho i per intentar pues, que el jugador tampoc no vaig voler dir tot el que pensava, perquè el jugador pues, segueix a l'entitat, segueix al club i els nanos pues, tenen que donar el millor.
Clar.
Llavors en aquests casos pues, ets una mica, intentes pues, ser bastant diplomàtic i que bueno, qualsevol cosa que necessitin pues, tenen el meu telèfon i desitjar-li sort i que en el món de futbol segurament ens trobaríem amb algun altre canvi. Poqueta cosa més.
La persona que comentaves ara fa uns moments que ve a comunicar-t'ho, te n'explica els motius o senzillament et diu, mira, quan que hem fet fora l'Eusebio, tu vas al darrere o et planteja algun tipus de situació que ells no estan d'acord o que mira que...
Sí, bueno, és, el senyor ve, és, allà és un club pues, presidencialista 100% i la veu del president va a missa.
A missa.
Bueno, ve el senyor, un senyor Camacho, un senyor molt treballador, que és el que mensualment ens pagava i de més, i em dona la notícia. I l'home feia cara de saber-li greu la situació, que no l'entenia, però que el president ha decidit això. I segons ell li van intentar el dilluns al matí pues, fer-li entendre amb el president que no tenia res a veure pues, la coordinació amb la direcció del primer equip, que el primer equip, ell estava veient els partits, estava treballant bé, sabia que hi havia jugadors lesionats pel motiu que havia, i que van dir que donés un vot de confiança i un marge, però el president estava capficat que no, que la persona adient era a José Luis García, que portaria coordinació, que també es faria càrrec del primer equip, i així va ser, i va dir que bueno, que donde hay patrón no manda marinero i que desgraciadamente ellos poco pueden hacer i que es el fútbol i poqueta cosa més.
Uh-huh. I aquí acaba la història. Una història curta en aquest sí. sentit, però com deies ara fa uns moments, sabies on t'anaves
sí.
i que corries un risc.
Sí, està clar. A part, l'Hospitalet, bueno, històricament sempre ha sigut un dels equips grans de Catalunya, inclús d'Espanya, i, bueno, pues, ja la pressió és forta, sobretot pel president, no pel públic, ni pels pares, ni de més, però, bueno, jo crec que de tot se n'aprèn i em sento realitzat i amb els deures fets, perquè, ja et dic, no poden tenir cap motiu, cap queixa en quant a treball, en quant a dedicació i en donar tot el que hem pogut.
Mm-hmm. Has parlat amb algú més del club? L'Eusebi has mantingut contacte amb els jugadors? O un cop
sí.
es tanca l'aixeta...
No, això estem, jo crec que estem en un món que tot i que som amateurs compensats, puguem dir d'una manera, són persones i els jugadors pues, tenen sentiments i crec que el 80% pues, m'han trucat o bé m'han enviat un WhatsApp, no entenent la situació, molt bé, jo estic en aquest sentit, l'autoestima pues, d'un puja perquè veus que el teu treball pues, ha calat. Després amb el fisio també, pues, pues hem mantingut, el que passa que és un treballador i no en tenia, però clar, ja es limita a fer les seves funcions. Uh-huh. I el delegat, sorprenentment, una persona que portava molts anys, ha arribat aquest senyor entrada nou i considera que no estava donant el 100% de les seves...
Sí, capacitats.
Sí, de les seves capacitats, que tenia que estar dedicar-li molt més hores, quan el delegat és amateur que no cobra, i ha decidit destituir-lo. Cosa que a mi m'ha sorprès molt, perquè és una persona de mitja edat, que és molt bona persona... Però bueno, han portat, teòricament portarà un altre delegat seu, que de la seva confiança, i ha quedat el tema ha quedat així.
Per lo que expliques, Rafa, saps que és el pitjor de tot plegat? Que el futbol està en mans d'aquests personatges.
Sí.
No tot el futbol, evidentment, sí. Però un futbol català important, amb pedigrí, clubs històrics catalans, estan en mans de...
Sí.
I que em perdonin, eh?
Sí, malauradament, en el cas de l'Hospitalet, que és el que puc parlar sí. jo en primera persona, doncs sí, és un personatge que porta molts anys, que es va ficar el president, sembla que a través de la política, ara també està doncs, fent coses de política, i bueno, és una persona que és el...
Amb mà també a la Federació Catalana.
Sí. No ho sé.
Els presidents de la Federació van canviant, però aquesta gent continuen.
A la catalana i a l'espanyola.
I a l'Espanyola,
perquè hi ha reunions que quan fan els clubs de segona, B i tercera divisió, va com a representant del futbol català.
És a dir, gent que li agrada remenar el cotarro.
Cosa que si el veiem actuar i els valors que té, a vegades ens preguntem què estem formant i què estem demanant. Però el món del futbol està muntat així, m'imagino que els contactes i la gent que pot arribar a conèixer amb els anys que porta deuen ser importants perquè ens representi el futbol català.
Mm-hmm.
no? Sí, sí, perquè sí. Se parla molt dels jugadors, se parla molt d'actituds i això, però és que l'entrenador verdaderament està molt sol sempre, no?
Bueno, l'entrenador depèn dels resultats. Jo considero que l'entrenador no se'ns valora per el que sabem o deixem de saber, sinó pels partits que guanyem o perdem, i això és el futbol, sí, i això qualsevol que està en aquest món ho entén. Jo tenia un entrenador company meu que va dir que una vegada el van destituir, va dir que ell sabia que un entrenador s'arriscava, pues, si no es feia delegat, que amb aquests a priori no es feia fora mai. Ara, aquesta frase sí, ja tindrà que canviar, sí. Perquè l'Hospitalet ha trencat el rècord. Però bueno, i en principi és així. I l'Hospitalet, doncs aquest, el president, doncs és així. Fa dos anys, si no recordo, no, l'any passat, Jordi Vinyals, que és l'actual entrenador del juvenil del Barça, el president, segons el president, tenia que ficar l'equip a play-off de segona B. Tinc entès que van quedar cinquers o sisers, van estar molt a prop. I a Punto Pelota, que és un programa nacional conegut per tots, pues va dir que quedava destituïdo, ell ja sabe los motivos, perquè no havia aconseguit el seu objectiu. Amb això ja t'ho dic tot.
Sí, sí.
Tu has arribat a parlar vegades amb aquest president?
He parlat dos vegades, tan sols. Una per telèfon, perquè va haver una ferra pretemporada en el tema de confecció de la plantilla. Una vegada amb un jugador que vaig voler portar, que era un jugador que és l'Adrià Creixell, que havia estat al Cornellà, un noi que coneixia jo de la meva època al Vilafranca. I, bueno, com ell també el coneixia, perquè aquest noi havia estat al futbol base de les seleccions catalans, vam estar parlant 5 minuts. I va parlar una mica del juvenil, bueno, hay que jugar tal, que hay que hacer esto, que hacer lo otro, però sense donar-li molta més importància, perquè inclús el jugador se'n quedava mirant, volent dir, qui és aquest senyor? Perquè en cap moment es va presentar i el nano pensava que era el coordinador. Va ser una anècdota, perquè el nano no sabia...
És a dir, el president...
Estava per allà en aquell moment, em va veure...
Explicava com s'havia de jugar i com...
Sí, és un entès de tot. Inclús li dèiem al nano que ell era de los que luego decidia qui subiria al primer equip o no. I el nano, amb una cara d'espantat, i després em va dir, qui és aquest senyor? Va dir, ostres, és el president.
S'hauria pensat on també ficat, no?
Sí, és així. Fa riure, però és així.
Sí, sí, no, ara, a toro passat, com diu el Rafa, potser fa riure, no? Però alhora fa molta pena, perquè, sí. Escolta, repeteixo, que el futbol estigui en mans de segons qui...
Sí. No, i són coses que si no estàs a dins ni te les imagines, sí. I si te les expliquen pots dir que inclús que és mentida, que això no pot ser que una persona que surt a nivell... Però bueno, quan les has viscut doncs pots parlar en primera persona i és així.
És un món massa d'interessos, no, Rafa? De representants, de...
Sí.
Jo vull que aquest jugador arribi al primer equip,
sí.
I...
Sí. No? Sí. A més nivell, és evident, a més nivell, més exigència, però també hi ha més interessos, es mouen més representants, si coges a este primer equipo te traeré dos juveniles, si estos dos juveniles hacen la pretemporada del primer equipo l'any que viene te traeré tres... i funciona una mica per interessos, però bueno, és el que hi ha,
Has sentit tu la pressió, aquesta famosa pressió, estar en aquella banqueta?
Sí,
conscient que un mal resultat rere un altre et podia acabar doncs passant factura.
Sí, però afortunadament quan havia un resultat negatiu, jugàvem a casa i venia el president i entre el delegat feia una vigila que viene el jefe i este quan viene no viene a regalar caramelos.
Passava el president al vestidor?
No. Mai ha entrat al vestidor. Es ficava a la graderia, o es ficava amb els seus directius, però no sé si sortosament aquells partits que venia doncs vam ser capaços de guanyar sobretot els jugadors amb el Nàstic 5-0, una altra vegada que va venir vam guanyar amb el Bepitxer 6-1, amb la qual no tenia arguments vàlids per dir res, amb la qual no... En aquest sentit jo la pressió, doncs, cada entrada doncs fiquem la pressió perquè volem sempre ser competitius i jugar el millor possible i estar el més alt possible, però bueno, una pressió relativa.
Perquè en tu, abans de començar la temporada, et diuen un objectiu clar, és a dir, aquest juvenil que està nacional, per ser, no ho han dit, ha de pujar.
Sí, a veure, l'Eusebio em parla i em diu que la idea és pujar el juvenil. I en una de les reunions amb el president d'aquesta segona que està el jugador, també. Però clar, també hem de mirar la categoria que estem. El Lleida també vol pujar, el Reus també vol pujar, clar. El Premià també vol pujar. Hi ha molts equips que volen pujar, ja no et dic res dels filials, Barça, Espanyol, Cornellà, aquests doncs no poden pujar, i el problema era, vale, la idea és lluitar. Jo li vaig dir a l'Eusebio, sempre li he dit, estarem a la pomada, perquè tenint en compte que a Nacional hi ha dos o tres equips més que no poden pujar, i si, com es diu l'argot futbolístic, si sona la flauta a les últimes jornades, si no es podem reforçar i tal, sí, però hem de ser conscients també que era un equip nou, jo la pressió, si m'hagués quedat al 80% de la plantilla, jo em sentiria molt malament, però és que vam fitxar nanos que havien jugat a preferent, que mai havien trepitjat una categoria de divisió d'honor de cadet, que mai havien jugat a nacional, i no tinc cap tipus de queixa, perquè a compromís, a generositat en l'esforç, totes i més. Però clar, tampoc pots exigir si no tens una plantilla de 5 estrelles, com aquí que diem. Però clar, la idea, i després l'Eusebio, veient com entrenàvem, veient la predisposició dels jugadors, es va formar una molt bona pinya, doncs inclús el seu objectiu el anava reduint, perquè veia que no podia recriminar cap tipus d'aquests amb aquests jugadors. Uh-huh. Però que el president, ell, el president, sí, el no juvenil A, tiene que estar en divisió d'honor, el cadet A en divisió d'honor, però clar, no és conscient de les baixes i altres, sí, sí, que hi ha al club.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
La veritat que sí. La veritat que sí.
Com diuen en castellà, si lo sé no vengo?
No. La veritat que no, perquè jo sabia on anava i sabia que era una aposta arriscada. Sí. Molt arriscada.
Que te la jugaves.
Sí, era... I bueno, ho tornaria a fer. Uh-huh. Passa que malauradament, pues, jugadors que havíem intentat contactar per temporada i tal, no els van poder lligar, perquè clar, hi havia molts nanos que tenien ofertes de divisió d'honor i teníem inferioritat de condicions.
Perquè tu la plantilla com la fas? De gent del B? D'aquí, mira, d'allà?
Em trobo una plantilla que havien marxat, ja et dic, el 85-90%. Després havien dos o tres jugadors que volien plegar, que volien marxar a Belvitge, que és l'equip de costat que havia pujat a Nacional, que no estaven a gust. A corre cuita, buscant jugadors com podia.
En resum, s'ha de fer una plantilla pràcticament nova.
Nova, jugadors que no coneixia, i jo amb els contactes que tinc a Barcelona, pues, parlant amb algun entrenador a l'Europa, amb algun entrenador al Júpiter, escolta, amb algun jugador que tingui nivell de Nacional, sí, dóna'm el telèfon que parlarem amb ell. I així va ser, però al mes de juliol.
Sí, clar. Llavors, el temps...
És complicat, molts ja estaven compromesos, llavors també hi havia la promesa d'alguns que estaven a Vigil d'Honor, si les coses no els anaven bé, doncs haguessin vingut, però clar, no és allò que dius, te'n vas de vacances i tens la plantilla hecha, perquè els deures teòricament s'haurien d'haver fet al maig, però el juvenil A de l'hospital l'any passat va estar lluitant fins a l'última jornada per pujar a Vigil d'Honor, pensaven que pujarien, inclús hi havia parlat d'algun jugador de Vigil d'Honor, però malauradament l'última jornada no van aconseguir l'objectiu i tots se'n van anar a Norris. I jugadors que estaven verbalment compromesos van dir que si no estaven a Divisió Nord, pues, no venien. I l'entrador, pues, tres quarts del mateix, l'entrador que havia en aquell moment, pues, si l'equip és pujat a Divisió d'Honor, pues, s'hagués quedat, i el no pujar, pues, tenien una oferta d'un equip de Divisió d'Honor, que és el Badalona, i va marxar al Badalona. Llavors va quedar totalment un desert. Quin problema hi ha? Bueno, tirem del juvenil B. Però és que el juvenil B es va salvar l'última jornada, si no recordo malament, perquè va agafar jugadors de l'A per salvar la categoria. Vull dir que el nivell del juvenil B a preferent era fluix. Com vols competir amb aquests jugadors si a preferent has estat a punt de baixar?
Patint, sí.
Com vols competir a Nacional que jugues contra l'Unió de Catalunya? És complicat. Llavors, pues, bueno, pues, ens vam quedar dos o tres jugadors d'aquell i hem fitxat, pues, el que hem pogut, però l'equip és 70% nou. I així vam fer-ho, i tot i la dificultat, jo crec que mirem la classificació, hem situats a mitja taula, em sembla que era el 8è classificat de 18, amb tota una segona volta per davant, i rebent a casa els teòricament cocos. Havíem ja anat a la ciutat esportiva del Barça, havíem anat a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, en la qual Barça i Espanyol, rebre-los a casa, tens opcions, fora és molt més complicat. I amb la il·lusió de la plantilla, de que ja et dic, els entrenos anaven mort amb tot el que se'ls demanava, i ja et dic, jo molt content del compromís i l'actitud dels jugadors.
Quin futur li deus a l'equip com a tal? Bueno, on creus que pot arribar aquesta temporada?
Ha entrat una persona que és l'antítesi amb mi en tots els aspectes.
Ja, és a dir, que el jugador ara haurà de canviar de xip.
El xip. Jo tinc entès que em sembla que juguen tres defenses, que fa jugar quatre davanters, fa entrenaments que puja les escales, fa pujar les escales. Són coses que teòricament...
Totalment diferents al que
clar,
tu...
És, estàs aprenent anglès i comences a xapurrar l'anglès i ara viene uno i t'habla en alemany.
Sí.
Bueno, hi ha bon jugador, hi ha bon equip, està fitxant jugadors, té idea de fitxar més jugadors, però bueno, a vegades també jo considero, i era la meva idea, era fitxar, si era necessari, les últimes jornades, un o dos retocs, i si els nois es mereixien tenir que confiessin en ell fins al final, ho faríem. I ho vaig dir, ho vaig prometre i ho hagués fet. aquest, pues, aquest senyor que ha entrat ara, pues, ni els coneix ni crec que tingui cap sentiment envers amb ells, amb el qual ell l'objectiu és subir, i igual és probable que el president li hagi dit que també, que ell, estic segur per el tarannà que és, estic segur que amb el president li haurà promès que ell cogerà l'equip o la subirà, i està buscant jugadors a divisió d'honor prometent, pues, coses que no sé si podrà complir, com és que l'any que ve faig la pretemporada del primer equip o no. Són coses que són, estan per demostrar, sí, però jugador n'hi ha, sí. I...
però sincerament per pujar, Rafa?
Bueno, està complicat, està, sembla que estan a 8 o 9 punts. Bueno, l'Atlètic de Madrid i té el Barça davant, sí. Diu que té mínimes opcions. Bueno, pues, jo considero que l'Hospitalet no té un Barça i l'Hospitalet no és un Atlètic de Madrid, fent el símil de primera divisió, amb la qual la temporada nacional és molt llarga, poden passar moltes coses. Quan acaba la divisió d'honor de juvenils, em sembla que és el mes d'abril, queda un mes i mig més de competició, depèn els jugadors que es reforcin i els altres equips també, pot passar de tot. Uh-huh. Però a bote pronto i sent conscients de la distància, no serà fàcil.
Ets un tio jove, per tant tens encara molt de recorregut, però què has après de tot plegat?
Bueno, he après
si és
molt...
que, si és que has après alguna cosa bo, perquè clar...
No, he après molt i no he après res, sincerament. Sí, sí, sí. Parlant d'aquesta experiència...
Bueno, em diuen que de les garrotades se n'aprèn, no?
Sí.
Però clar, ostres...
Sí, home, no...
Però... Quan estem parlant de futbol base,
ha
que,
sigut,
que dius...
Ha sigut una garrotada... Sota, almenys jo me l'he pres així, i la considero administrativa, més que esportiva. Llavors em sento malament. Si hagués sigut, ostres, l'equip està en descens, no juguem bé, hem perdut a casa 0-5 amb l'equip de
sí, sí,
Belviche.
Que és un desastre, sí, sí.
Llavors jo em sentiria malament i em faria de dubtes existencials, futbolísticament parlant, de si estic fent bé o no, no? Uh-huh. Les planificacions, però no. Ja, tot anava sota el que estava previst, vull dir, amb una, sent optimistes però realistes a la vegada, intentant estar a la pomada, i ho seguia veient així, i jo tenia la il·lusió i l'esperança d'estar allà, a la pomada. En cap moment de la meva boca, i els jugadors són els primers testimonis que poden corroborar, i jo no vaig dir que vamos a subir, vamos a... No, aquesta paraula de la meva boca mai ha sortit. Ara, això sí, competir fins al final, cada partit competir com si fos l'últim de la temporada, això, això per suposat, perquè vam al meu tarannà i vam a la meva manera de ser. Soc competitiu i m'agrada, pues, no m'agrada perdre, però en cap moment fent promeses a l'aire.
Hem parlat, quan parlem de futbol base, parlem sovint del paper dels pares. Quin paper tenen els pares en un club com l'Hospitalet?
En aquest club, almenys per la que respecta entrenador, zero. Sembla que si coneixo a tres o quatre pares és molt. I un d'ells és perquè, bueno, un nano que venia a estudiar a Barcelona, que era universitari i venia d'un poble de fora, i jo per terceres persones el coneixia i vaig parlar amb els pares per més o menys, sí, sí, que em coneixessin amb mi a l'entrenador. Els altres pares jo no, jo sempre he parlat amb els jugadors, tenia en compte que són ja juvenils de 18-19 anys, i en principi ara que a la galeria fan els seus comentaris i tal, m'imagino, i a tota Catalunya, a tota Espanya, que el padre és un entrenador.
Perdona, per posar un exemple, tu no t'ha vingut cap pare i t'ha dit mi hijo va que no juega o porque...
No. A pretemporada, a l'hora de confeccionar la plantilla, alguna que altra anècdota d'algun pare que estava, pues, no estava d'acord amb la decisió de que haguessin prescindit del seu fill.
Es pot explicar?
Va, prefereixo no explicar-la. Va ser una anècdota desagradable, perquè a vegades, bueno, són decisions esportives.
Val.
I es van ficar temes més personals, considerava que el seu fill, per l'antiguitat que portava al club, no s'havia estat just amb ell, però
val.
És una anècdota que tampoc va donar-li més voltes. I als altres pares, almenys a mi i a les meves oïdes, mai ha arribat cap crítica ni cap mala cara ni tant. I evidentment que tampoc els coneixo, i tampoc els has de conèixer, la veritat.
Normalment diuen que quan es tanca una porta se n'obren d'altres.
Sí, això es diu, això es diu. Això es diu, i a dia d'avui...
És cert?
Sí, la veritat que sí. Afortunadament, sempre que he acabat una etapa, se m'ha obert una altra. Però bueno, ara jo de moment la meva he de descansar. Això va passar fa aproximadament 2 setmanes.
I... És a dir, ara, clar, queda mitja temporada.
Sí.
Per dir-ho ras i curt. Tu no et planteges agafar cap equip?
No, de fet he tingut alguna que altra trucada intentant animar-me, va, agafa't a l'equip, no vull dir el nom per respecte a l'entitat i perquè també té altres entrenadors.
Sí.
També de fora?
Sí, de fora.
No,
sí.
No,
de fora.
No, dic això perquè de Vilafranca vas anar cap a Barcelona i Barcelona t'has quedat, per això preguntava.
Sí, sí. Bueno, clar, pugui això no, l'estar temps fora, doncs, clar, també se't coneix, clar, més a fora, inclús que a casa, no? Com aquí que diu. Però sí, alguna que altra proposta, però ara agafar un equip tinc que veure-ho molt clar, perquè ara vas un poc de bombero i...
Sí, no, clar, ara, si ara vas algun... a un projecte que
sí,
no esteu.
Que no esteu, sí, i sí. Si no compleixes els objectius... I ara, doncs, sincerament, vull desconnectar una miqueta, sempre veient el futbol, estan actualitzat al dia, però de moment la idea és estar un temps parat.
Mm-hmm. Mirant futbol, suposo,
sí.
Perquè clar, això
sí,
no...
Sí, això no es perd, i estar al dia a nivell de futbol base i a nivell de futbol amateur, i mentre més jugadors coneixis i mentre més característica de jugadors tinguis en mente, pues sempre va bé, per si en un futur surt alguna cosa, pues està actualitzat al mercat.
Mm-hmm. Què vols ser de gran?
Aquesta és la pregunta del millor. Bueno, pues el tema és aquest. Esperarem i si
el tema, arriba... vull dir, t'agradaria seguir amb el món del futbol base, sí, ja, no ja... t'importaria...
Tientes.
D'acord.
No m'importaria. Jo tota oferta que pugui rebre, que sigui interessant, que vegi uns mínim de garanties, que vegi gent compromesa, que vegi pues, il·lusió i tal, l'escoltaria com he fet sempre i valoraria els pros i els contres i prendria la decisió que cregui que és la més convenient en aquell moment, però no en tanco ni obro la porta del futbol base ni del futbol amateur. De fet, m'agradaria...
Te faria gràcia?
Sí, el futbol amateur sí, ja m'agradaria, perquè bueno, jo crec que el futbol base quasi com aquell que diu, he fet tot a priori, en el sentit que he estat ja, he portat benjamins, he portat alevins, infantils, cadets, juvenils, diferents categories, i bueno, pues, començar una nova aventura amb el futbol amateur, pues, no m'importaria. Però bueno, que si en surt algú de futbol base, que també considero que em motiva, pues, no tinc cap porta oberta ni tancada en un sentit i altre.
I si truquen d'aquí?
D'aquí, d'on?
D'aquí, de Sitges.
Com sempre he fet i sempre que m'han trucat, pues, escoltar-los i valorar-ho.
Home, no hi ha massa marge, eh? Vull dir, d'aquí et poden trucar la Blanca.
Futbol base, sí.
Futbol base, sí, però dic...
Blanca, Sitges?
Blanca o Sitges, futbol base, val.
Futbol base,
sí. Bueno, pues, com sempre, escoltaria. I si ells estan interessats en mi, pues, com sempre he fet, i sempre escoltaria. I si ho veig convenient, pues, endavant, i si no, pues, buscaria un altre moment. Mai he tancat cap porta aquí, i ni la tancaré.
I no t'han trucat, ja?
Actualment... No, la veritat que... No. Sincerament no.
Ens estem ficant en un jardí, eh?
Complicat. No. Les trucades han vingut més de fora que de casa.
Miraries categories si te surtés una oferta...
Si queda per avaldre en aquest sentit, exacte. Com diu el Toni, la categoria...
Sí,
o...
parlant de futbol base o
no,
parlant
no,
de futbol amateur?
No, d'amateur. Jo parlo de futbol amateur ara.
Home, sempre... crec que tothom, mentre més alt i millor, pues. Però no és una cosa que jo no sóc...
És a dir, agafaries abans un tercer divisió que un tercer català, és
evident. Sí. Si tingués l'alternativa, sí, sí. Però que tampoc entenc-ho a portar un quart català, un tercer català, un segon català, el que surti. Abans valorar-ho i tinc que veure un mínim de serietat.
Sí, sí.
Tampoc em vull ficar en un equip, per exemple, no, sense dir noms, que faig un entren un dimarts i en trobin 6 jugadors perquè està jugant la Champions al Barça o al Madrid.
Ah,
aquestes coses intentaria canviar el dia, intentaria buscar dies que hi ha tot, però m'agradaria uns mínims, treballar amb uns mínims, perquè clar, jo ho intento fer de la manera més bé possible, més professional, preparar els entrenaments i tal, i no m'agradaria. Ah, és un exemple, no? Però que, bueno, que tota categoria per mi és respectable i tota categoria té el seu encant.
Teòricament ara vens d'un món, com és el futbol base, en el que per les circumstàncies s'aposta més. No hi ha diners. Això vol dir que no pots fitxar.
Sí.
Això vol dir que has de tirar del que tens a casa.
Sí. No, està clar. Està clar, i abans eren paraules, però ara ja són fets.
És una realitat.
I més, inclús equips de Barcelona. Fa 5, 6, 7 anys era impensable que juvenils d'equips com Hospitalet, Europa, Gramenet, fessin el pas d'arribar al primer equip. Però ara... com l'economia és la que és i la crisi s'afecta a tots els nivells i el futbol molt, els equips que paguen pues, fan un pressupost i si tenen 20 jugadors pues, fan una escala de jugadors més veterans, més importants, però després tenen que tirar sí o sí de jugadors joves que amb pocs diners pues, es poden fitxar venent la categoria. I amb el juvenil està el futur. Està clar.
Perquè, clar, abans, almenys així vist des de fora, jo tenia la sensació que els entrenadors de primers equips, d'equips importants, de terceres divisions, primeres catalanes, digue-li com vulguis, sí, es fixaven molt amb els jugadors que acabaven la seva etapa com a juvenil, però un cop estaven allà no jugaven. No hi havia confiança.
Ha sigut un canvi fa, parlem de 7-8 anys, fins ara, a dia d'ara, d'avui, brutal. hem passat del blanc al negre, però també té una explicació.
És a dir, casos, per exemple, Rafa, de nanos que han acabat de la blanca, per exemple, no cal dir noms, però que han anat a equips importants, de tercera divisió, de primera catalana, de preferent, i que han hagut de tornar.
Sí, bueno, ratifico el que t'estava comentant abans. Sí. Abans, per exemple, anaves a camps de tercera divisió, de primera catalana, quan havia només un grup, o de segona B, i veia jugadors jugant amb 36, 37, 38 anys, perquè es pagava. Jugadors que havien jugat a primera divisió. Uh-huh. Ara què passa? Que com ara no es paga, aquests jugadors que han jugat a categories altes, ja per a jugar en segona B, a passar a jugar a primera catalana, ho deixo. A la qual això són jugadors que ocupaven plaça que ja no ocupen. Uh-huh. Llavors, què passa? Pues aquests jugadors pues, deixen la porta oberta a jugadors joves. Llavors, què feien els entrenadors abans? Bueno, també té una mica de... A mi un dia m'ho van explicar i ho vaig entendre perfectament. En aquella època tenien, per exemple, 7, 8, 9, 10 jugadors que cobraven i que tenien un nom i l'equip no anava bé. Però si feien... anaven al camp, posem 1.000 persones. I si l'equip perdia, es ficaven con el 8 que havia jugat en el X equipo, con el 10 i con el 12. Però si l'entrenador era blanc i feia jugar a nanos de la cantera, se metien con el entrenador i l'entrenador que volia. Mantenir la seva cadira i que està tranquil·la. Llavors anaven al camí fàcil. Ja. I era escollir a carta ganadora a priori, que era pues, apostar per la gent veterana. Ja. Ara, tot això, com s'han anat els diners, aquests jugadors ja no hi són, llavors els entrenadors pues, també pues, aposten més per la cantera. Jo crec que un d'aquest canvi de filosofia, a part de la crisi econòmica, ha estat el Guardiola, que considero que va apostar per la cantera, per la pedrera, jo crec que sobretot per principis. I això, doncs, bueno, com els entrenadors que som d'un nivell més baix, sempre tenim el mirall amb els entrenadors alts, però jo crec que això, les modes, doncs, també...
Home, ara que parles del Pep Guardiola i del Barça particularment, deien, comentaven que el Pedrito, el Pedro, se l'estaven a punt de vendre.
Sí, sí.
I va ser Guardiola que va dir, sí, aquest el vull.
Va ser l'impàs. O el Sergio Busquets. Sí, va ser l'impàs del C que desapareixia.
El Sergio Busquets debuta al segon partit de Lliga. El Barça venia de perdre al camp del Numancia i debuta aquí amb un Barça 1, Racing 1. Ostres, i...
No, sí, van ser apostes molt fortes i molt valentes.
Molt decidides.
I el cas del Busquets és també una mica curiós. El Busquets, com el seu pare, van a jugar a Lleida. Estava al futbol base a Lleida. Sense pena ni glòria, ens hem de jugar davant de centre. Després van a jugar al Javac de Terrassa, perquè ell és de Terrassa. I l'últim any el va fitxar pel Barça. I a partir d'aquí pues, va coincidir amb el Guardiola, i el Guardiola ha confiat en ell. I personalment, per mi, el Busquets és una de les meves debilitats, perquè és un jugador que per mi és un dels més complets que hi ha a Europa.
Ara fixa't, el que expliques, i que probablement molts no saben o de la història del Busquets. No sé, que hi ha de sort, evidentment, que hi ha de treball, perquè evidentment el Busquets no estaria al Barça si no fos perquè...
Estava jugant a tercera divisió.
L'últim any va ser a la tercera divisió.
Bueno, arribar a aquest nivell és la suma de molts factors. Físics, tècnics, estàtics, psicològics també, perquè tens que estar preparat a aguantar pues, aquesta pressió, i després que et respetin les lesions, que és molt important, que són coses que no podem controlar, i bueno, trobar-te en el camí amb un entrenador que confia en tu, que t'ho demostren fets i en paraules, tu agafes l'autoestima i et deixes anar, i si ets bon jugador, pues, a la llarga pues, acabes triomfant.
Bé, la nissaga dels Porres és una nissaga de futbolistes primer i entrenadors després. Ton pare va començar jugant a futbol i va acabar sent entrenador.
Sí.
Tu vas començar jugant a futbol i ets entrenador, i el teu germà David...
Sí, bueno, deu ser genètic.
Això hi hem de creure, eh?
Sí, jo crec que sí. Sempre ens ha agradat, sempre és un tema que s'ha parlat i, uh-huh. Bueno, i ara estem...
A casa es parla de futbol?
Sí, de manera directa o indirecta, pues sempre uh-huh. És el leitmotiv de moltes converses, la veritat.
Uh-huh. Escolta'm, què et sembla la temporada del juvenil de la Blanca?
Molt bona, jo no l'estic seguint de manera directa perquè... estava pues, jugant i no podien...
Evidentment.
Però estic seguint els resultats i tal, i jo crec que és molt meritori, perquè de preferent és una categoria complicada, tenint en compte també la Blanca no té on te poder fitxar jugadors, està treballant en el que té, i de moment estan allà que no els hi serà fàcil, perquè les segones voltes sempre són les més complicades després de tots els camps, però a dia d'avui que disfrutin del moment i a veure si tenen sort.
Uh-huh. I ton germà David, què diu? Com el veus?
Bé, ell, bueno, ell és un entrenador que sempre pues, bueno, pues, intenta treballar amb el que té, i ell sempre és conscient que la categoria és molt forta, que hi ha dos o tres equips que van competiran amb ell que també tenen molt nom, i és veritat, perquè el Mercantil jo crec que és un os, ja no a nivell futbolístic, sinó també institucional, dintre de la federació, vull dir, no? Hi ha coses que d'aquestes coses invisibles que no es veuen, però que al llarg de temporada sumen punts, i crec que aquest serà el seu principal opositor per intentar donar el salt de categoria, tot i que també pot aparèixer algun equip que estigui una mica més enrere, perquè amb això de la Lliga dels 3 punts encara queda molta Lliga.
El veus d'aquí uns anys, no sé, com un entrenador també d'un primer equip important?
Bueno, això tindria que contestar d'ell que és quina idea té, però bueno,
és que no m'ho diu encara.
No ho diu, bueno, ja veuràs, no, si no ho diu ell, jo tampoc voldré, no vull passar per davant d'ell, però sí, està treballant bé i m'imagino que en un futur, si li sortigués alguna cosa interessant i que el motivi...
Bueno, ell ha provat l'experiència d'un equip amateur, en aquest cas el Molanta.
Sí, el Molanta.
Sí. M'imagino que també, en el sentit un cas bastant similar al meu, si li sortigués alguna cosa que el motivés i que estigués, que li fes il·lusió, doncs m'imagino que ho plantejaria. Però ja dic, no ho sé, és intuïció que crec jo.
I passant a aquest món, tu has tingut oferta de Sitges, no parlo d'ara, parlo de la temporada passada, no?
De quin equip?
El Sobrense.
Bueno, va ser fa un parell d'anys.
Què hi ha de cert en tot això?
Van haver-hi molts rumors, sí. I a ciència cierta, que diuen els castellans, no hi havia res, sincerament.
No te van tocar.
Era més el rumor que la notícia. Llavors,
diuen que el rumor és l'antesala,
sí,
de la notícia.
Sí. I llavors un dia em van comentar que sí, que havien pensat en mi, però com s'havien enterat que jo continuava allà a l'Adam, doncs
ja no
ho van deixar, però de manera oficial, que ens haguessin reunit, coses que havia escoltat i tal... T'asseguro que no va haver-hi res.
Molt bé.
Ho
deixem aquí. Ha estat un plaer, Rafa, parlar de futbol, més enllà de la notícia en si, no? Del fet de que no continues a l'Hospitalet, però de ben segur que la temporada que ve, que està aquí al tombant de la cantonada, escolta'm, d'aquí 4 dies, ja maig, juny...
Després del Carnaval ja comença l'estiu, com
hi diu. Els representants ja comencen a voltar, eh?
Sí. Comencen a voltar.
Tu no tens representant.
No, ni
et representes a tu mateix.
Sí, mai n'he tingut i considero que no, tampoc n'he necessitat. Sí. I el meu telèfon està obert per tothom,
sí.
I no tinc que delegar terceres persones. Parlo directament i ja està.
Molt bé. Rafa, ha estat un plaer. Que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
En el futur. Toni, gràcies.
Molt bé.
I a vostès moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Bona tarda.